Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Luis Ignacio Lula da Silva ha tornat a guanyar les eleccions a la presidència del Brasil 12 anys després de deixar el càrrec. Pels pèls, però ha guanyat. Hauran estat 4 anys de govern ultraconservador de Jair Bolsonaro. 4 anys marcats per la seva personalitat impulsiva i imprevisible, una nefasta gestió de la pandèmia que va portar el país a encapçalar les estadístiques de morts per coronavirus i la crisi econòmica que se'n va derivar. Torna Lula i creix la sensació, potser curta de mires, però al cap i a la fi una sensació real, que estem en un moment de crisi de lideratges global, que abasta tots els àmbits. El símptoma més clar és el retorn de les figures carismàtiques de principis dels 2000 com a taula de salvació davant la incapacitat de les noves generacions d'encimballar noves figures que generin il·lusió i que canviïn les formes de governar. Com deia, no és cosa només de la política d'aquí, d'allà i de més enllà. També afecta el futbol, la música o les produccions audiovisuals. Estem esperment al màxim els retorns de bandes dissoltes, les festes generacionals, les fórmules nostàlgiques de retrobaments, episodis especials, remakes, reboots, prequeles, spin-offs infinits. Però, en fi, això dona per un altre debat. Una vegada més, com en totes les eleccions polaritzades arreu del món, des d'aquí projectem les nostres fílies i fòbies i ens les mirem des de la nostra ideologia i els nostres interessos. Un fet que, de fet, tampoc dista gaire del que porten fent tota la vida els serveis diplomàtics dels països, la veritat sigui dita. Ara bé, això el que impedeix és que aprofundim en els motius d'aquesta polarització i que responguem una mica acuradament la cíclica pregunta de per què la gent vota l'extrema dreta. Entre l'opinió pública catalana, m'atreviria a dir que, en general, de tot Occident hi ha unanimitat, i si no és unanimitat, si més no, una clara inclinació cap a Lula da Silva. Fins i tot a la dreta, acostumada a despatxar-se amb adjectius inflamats contra els candidats de l'esquerra llatinoamericana, li costa situar-se al costat de Bolsonaro. Només Vox dona suport de manera pública al candidat ultradretà. Però, majoritàriament, qui aposta per Lula o qui aposta per Bolsonaro a 9.000 quilòmetres de distància ho fa per ideologia, molt legítimament, però és una posició ideològica. Per això la gent es va sorprendre quan Bolsonaro va guanyar les eleccions o quan, malgrat tota la gestió i malgrat perdre, avui obté gairebé la meitat dels vots en aquestes noves eleccions. Xoca el suport públic de tants futbolistes famosos a un candidat ultra. En aquesta campanya el més cridaner ha estat el de Neymar, però durant els últims anys i en l'anterior convocatòria també van veure estrelles històriques del futbol brasiler recent, algunes encara en actiu, com ara Ronaldinho, Rivaldo o Dani Alves, entre altres. La campanya també ha tornat a posar sobre la taula un altre debat cíclic i recurrent, el de les notícies falses. A diferència d'altres països en què els rivals de l'extrema dreta han volgut traçar una línia diàfana davant la guerra bruta dels seus candidats, al Brasil el partit de Lula da Silva ha caigut per moments en la temptació populista i difamatòria. El responsable ha estat l'encarregat de xarxes socials del Partit dels Treballadors, André Janones, partidari de combatre les fake news amb la mateixa moneda. Això, després d'un cap de setmana en què hem vist com els auguris apocalíptics de les sèries distòpiques més autoevidents es feien realitat. Hem vist una diputada de Bolsonaro perseguint un rival polític amb un arma pel carrer, o, als Estats Units, la sala a casa de Nancy Pelosi per part d'un trumpista seguidor de les teories conspiranoiques abonades per l'expresident nord-americà. Sigui com sigui, ha tornat a guanyar Lula da Silva, perd l'extrema dreta, torna en els 2000 i torna a ser dilluns. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
Vinga, va, peu a terra, que és dilluns 31 d'octubre del 2022.
I avui s'espera un cel mig ennuvolat al matí i a la tarda estarà més tapat amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central, que durant la nit de la Castanyada s'estendran de manera més dispersa a la resta. L'ambient serà de tardor.
Pel que fa al trànsit, no hi ha incidències destacables a aquesta hora, ni tan sols les habituals, tenint en compte que és un dilluns de pont. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Nit d'infart al Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials després d'un frec a frec inèdit durant l'escrutini. Finalment, el líder del Partit dels Treballadors s'ha imposat al president sortint, l'ultradretà Jair Bolsonaro, per un marge de 2 punts i poc més de 2 milions de vots. Una xifra molt estreta si tenim en compte que al país hi han votat 124 milions de persones. Lula ara ja té garantida la presidència i Bolsonaro sembla que ha acceptat momentàniament la derrota amb un silenci absolut aquesta nit. Ha estat una altra de les imatges d'aquesta nit. Només el guanyador del pols ha sortit a donar la cara i ha anunciat canvis immediats en polítiques socials i mediambientals. Corresponsal de RAC1 a Rio de Janeiro, Pau Ramírez.
Als seus 77 anys, Luis Ignacio Lula da Silva tornarà a presidir el Brasil a partir de l'1 de gener, després de guanyar per molt poc marge l'actual president Jair Bolsonaro. En el que han estat les eleccions més ajustades de la història del país i també les que han tingut més participació, Lula ha aconseguit derrotar Bolsonaro i tot l'aparell públic, posat descaradament a disposició de l'actual president per tal d'aconseguir una reelecció que finalment no ha aconseguit. En el seu primer discurs, Lula ha recordat que no el van deixar presentar-se a les eleccions del 2018, que va guanyar Bolsonaro, per estar inhabilitat, quan les enquestes el donaven com a guanyador.
Em considero un ciutadà que ha tingut un procés de resurrecció a la política brasilera, perquè van intentar enterrar-me viu, i ara sóc aquí per governar aquest país en una situació molt difícil.
Estou aquí para governar este país.
Bolsonaro no ha aparegut davant la premsa i ara mateix és una incògnita saber si acceptarà la derrota o no. Al perdre les eleccions, Bolsonaro deixa de tenir aforament i pot veure com la situació se li complica amb les desenes de denúncies que té, que van des de corrupció a instigar fake news i la seva omissió com a president durant la pandèmia.
Gràcies, Pau. Els resultats ajustats de les eleccions no han estat exempts de polèmica. El partit de Lula va denunciar ahir, durant la jornada electoral, desenes d'irregularitats per boicotejar les eleccions a les regions més favorables a l'esquerra. La més sonada, la denúncia contra la Policia Federal de Carreteres d'impedir l'arribada als col·legis electorals de cotxes i autobusos que oferien al servei públic de transportar els votants que no tenen alternatives per desplaçar-se. El cas és que el Tribunal Electoral del Brasil va prohibir dissabte que la policia de trànsit fes cap intervenció relacionada amb el transport públic d'electors. Sigui com sigui, els controls policials no van agradar gens ni mica als observadors electorals nacionals i internacionals, ni tampoc a diverses ONGs que treballen al país, com ara l'Observatori dels Drets Humans. La polèmica encara es va fer més gran quan el cap d'aquest cos policial va demanar el vot per Bolsonaro per les xarxes. Poca estona després el va esborrar, però va deixar clar que les acusacions del bàndol progressista tenien fonament. Però amb els resultats ara ja definitius, el que és una evidència és que Lula da Silva no ho tindrà fàcil per governar. La meitat dels governs regionals estaran liderats per aliats de Bolsonaro, entre els quals São Paulo, l'estat més poblat i a la vegada el més ric del país. De fet, els resultats demostren una fractura evident dins del Brasil, sobretot entre el nord i el sud. Fa dècades que en aquest país els territoris federals del sud voten més llistes conservadores, mentre que els del nord s'inclinen pel Partit dels Treballadors. Però l'ascens del discurs més dretà amb Bolsonaro ha accentuat les diferències. I en aquesta segona volta de les presidencials, el candidat ultra s'ha imposat, per exemple, a les ciutats de São Paulo i Rio de Janeiro, amb entre un 55 i un 60% dels vots. La diferència és encara més gran a territoris com el Mato Grosso, on ha aconseguit 2 de cada 3 vots. Aquesta situació contrasta, en canvi, amb els estats del nord més poblats, com són Piauí, Bahia o Pernambuco, en què Lula ha arrasat amb entre el 70 i el 80% dels vots. Justament en alguns d'aquests territoris és on s'han detectat més impediments per votar. De les dades de les eleccions d'ahir, encara hi ha alguna xifra curiosa més. Diversos politòlegs han publicat a Twitter els resultats dels 2 punts de votació que hi havia ahir a l'estat espanyol, a Barcelona i a Madrid. I les xifres també són molt diferents entre si. A tots 2 punts de votació ha guanyat Lula da Silva, però amb una diferència abismal. A Barcelona, la victòria del candidat progressista ha estat per més del 75% dels vots, mentre que Bolsonaro, amb prou feines, n'ha tret el 24%. A Madrid, en canvi, els resultats han estat molt més ajustats. Lula hi ha guanyat amb el 56% dels vots, mentre que el president sortint ha obtingut poc més del 43%. La victòria de Lula al Brasil ocupa avui les portades de diaris arreu del món. La premsa internacional mostra una satisfacció continguda i la d'aquí, nostra, a casa nostra, posa el focus en la divisió que viu el país, n'informa en Alfonso.
Al Brasil, el diari Folha de São Paulo opina que Lula s'ha vist impulsat per la decisió de la població de castigar Bolsonaro. El New York Times parla de renaixement polític i del final d'una època convulsa al país. Al britànic Financial Times llegim que la victòria estreta és un testimoni de la força que encara té el bolsonarisme al Brasil. A La Vanguardia, Andy Robinson escriu que ha triomfat la tàctica del front ampli i que el resultat pot ser un fort impuls a la segona marea progressista llatinoamericana. El periòdico diu que Lula presidirà un país que no havia arribat mai tan enfrontat a les urnes. L'Ara també destaca que el principal repte del nou president serà la pacificació d'un país molt dividit. El País parla d'una societat políticament fracturada, El Mundo recorda que la victòria de l'esquerra és per la mínima i La Razón adverteix que l'ajustada victòria de Lula amenaça de dividir encara més la societat brasilera.
Escoltem ara el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Germán Aranda.
Lula tornarà a presidir el Brasil 11 anys després de fer-ho per darrer cop i un any després que el Tribunal Suprem adulés les seves condemnes per corrupció que el van tenir a la presó. Però pot ser molt curta la celebració de l'esquerra brasilera i d'una gran part dels demòcrates farts de la irracionalitat, el racisme, la homofòbia o el negacionisme climàtic de l'ultradretà Jair Bolsonaro, ara a la presidència. Lula, que ha guanyat només amb un 2% d'avantatge, ha d'intentar recosir un país trencat i amb un congrés molt escurat cap a la dreta. Va aconseguir ja aliances impossibles amb un clima molt més favorable entre 2003 i 2011. Però ara serà molt més difícil. L'ombra dels fets del Capitoli als Estats Units plana per sobre del Brasil, amb una ultradreta enfurismada, imprevisible, que fa temps que flirteja amb els símbols i formes de la dictadura. Acceptarà els resultats o trencarà el pacte democràtic? No ho sabem, però la sensació que impera ara, amb la victòria de Lula, és que el Brasil torna per uns moments a una certa normalitat democràtica.
Gràcies, Germán. Avui a la tertúlia, a partir de les 9, tornarem a connectar amb el Pau Ramírez, el corresponsal de RAC1 a Rio de Janeiro, i amb els habituals del dilluns, en Pablo Iglesias, Màrius Carol, Mònica Terribas, Teresa Cunillera i Miquel Samper. Mentrestant, aquí, Carles Puigdemont carrega contra Esquerra i el PSOE per parlar de la seva situació en les negociacions per la reforma del delicte de sedició. L'expresident de la Generalitat, que hi va fer 5 anys que anunciava que s'exiliava a Brussel·les, va assegurar en un comunicat a les xarxes que no ha buscat mai solucions personals. Critica que dirigents socialistes l'hagin anat a veure per proposar-li resoldre el problema fàcilment a través de tocar el codi penal o de l'indult. Cesc Giró.
Carles Puigdemont comença el text repassant el seu camí a l'exili, fent retrospectiva pels 5 anys lluny de Catalunya. 5 anys, subratlla, de costos familiars, personals i professionals per culpa, diu, de la repressió de l'Estat. Una repressió, però, que enforteix, assegura, les seves conviccions polítiques. En aquesta línia lamenta que, tot i la petició pública i privada que se li respecti la seva posició i estratègia resilient, socialistes i republicans insisteixen en intentar resoldre la seva situació personal a les converses. Diu que té constància que el seu nom ha sortit en les negociacions per reformar el delicte de sedició. Insisteix que no vol una solució personal a la seva situació. Creu que alguns serien molt feliços de veure'l declarar al Suprem encara que fos indultat després de 3 anys de condemna. Denuncia que aquesta via seria una renúncia política que no està disposat a acceptar amb beneficis per l'Estat espanyol, però cap assegura pel procés d'independència.
Tot plegat mentre Puigdemont espera la decisió dels tribunals europeus que han de dir si faciliten la seva entrega a Espanya o si permeten que es continuï movent per la resta d'Europa com fins ara. De moment creix la incertesa sobre el futur legal de l'expresident de la Generalitat i més després de la carta que fa uns dies va enviar la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, a la Junta Electoral qüestionant l'acte de diputat de Puigdemont. Fonts del Suprem expliquen a RAC1 que tenen força coll avall que tard o d'hora podran jutjar Puigdemont per sedició. Recordem que Pablo Llarena va emetre un ordre de detenció i entrega contra Puigdemont el 2017, primer per rebel·lió i actualment per sedició i malversació. Marc Poyato.
L'últim moviment de fitxes que ha fet Roberta Metsola, la presidenta del Parlament Europeu, poc s'esperava. La Junta Electoral té previst reunir-se dijous per estudiar la carta que Metsola ha enviat a Espanya en què demana per què no s'han acreditat tots els eurodiputats i la previsible resposta serà que no pot expedir les credencials com la de Puigdemont perquè no va acatar la Constitució a Madrid, tal com marca la legislació. Una resposta cobra la porta que Metsola li pugui retirar la condició d'eurodiputat per no haver fet el tràmit correctament i, per tant, quedar-se sense immunitat. D'altra banda, el Suprem espera amb candeletes i fregant-se les mans la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les qüestions prejudicials que va plantejar el magistrat Pablo Llarena, bàsicament sobre la negativa de Bèlgica a fer les entregues. Una decisió que també espera un jutjat de Sardenya i Itàlia. Abans, el Tribunal Europeu farà una vista el 25 de novembre per estudiar el recurs que va posar Puigdemont contra la decisió del Parlament Europeu de retirar-li la immunitat. Unes resolucions que arribaran enmig del polèmic debat sobre la reforma del delicte de sedició.
I aquí continua el pols entre el PSOE i el PP per la reforma del delicte de sedició. En tot aquest context, El País explica que aquest matí que Alberto Núñez Feijóo prepara una ofensiva política i mediàtica contra el PSOE. L'objectiu del líder del PP és girar la truita i expulsar-se de sobre les crítiques per haver dinamitat la renovació del poder judicial. La direcció popular pretén desgastar el govern de Pedro Sánchez i fomentar la divisió dins del PSOE, on alguns barons ja alcen la veu en contra de tocar el delicte de sedició i, a sobre, fer-ho al costat d'Esquerra. Aquesta ofensiva de Feijóo també es veu a segons quins mitjans aquest matí. De fet, hi ha qui darrere del cop de volant del president del PP, trencant a última hora l'acord de renovació del poder judicial amb la Moncloa, i veu la dreta mediàtica de Madrid. Doncs bé, avui La Razón, per exemple, ha tingut accés als missatges que es van enviar als representants de PSOE i PP que negociaven la renovació del Consell. Segons el diari, aquests whatsapps demostrarien que la Moncloa va enganyar l'equip de Feijóo negant que tingués cap intenció de reformar el delicte de sedició. Els missatges se'ls intercanviaven al ministre de Presidència, Félix Bolaños, i Esteban González Pons, que representava el PP en aquestes negociacions. Cada vegada que González Pons preguntava a Bolaños si era veritat que volien rebaixar les penes per sedició, el ministre ho desmentia. Per això, expliquen fonts del PP, quan Pedro Sánchez va confirmar públicament dijous passat que sí que contemplava la reforma del delicte, Feijóo va decidir despenjar-se de les negociacions. Unes informacions que llegim després d'un cap de setmana marcat pels retrets entre PSOE i PP, i malgrat que ahir El País publicava la versió contrària, la del PSOE. Ara bé, cap d'aquests dos partits no ha plantejat cap solució per desencallar la situació. Ahir al vespre, Núñez Feijóo va llançar un altre dard contra Pedro Sánchez. Ho va fer via Twitter. El president del PP diu que el president espanyol prefereix afavorir l'independentisme i assegura que no pot continuar entregant als seus socis tot el que li demanen. I cita unes paraules de Sánchez del 4 de novembre del 2019, comprometent-se a portar Espanya a Puigdemont per dur-lo davant de la justícia. Des del PSOE diuen que l'actitud dels populars no és pròpia d'un partit amb sentit d'estat. En parlava la portaveu Pilar Alegría.
¿Hasta qué punto los españoles pueden estar tranquilos ante un dirigente al que le condicionan constantemente sus decisiones? Un dirigente sin autonomía. Un dirigente que se doblega ante las presiones de la derecha más reaccionaria y que sucumbe ante las presiones de las fuerzas ultraconservadoras.
En el mateix sentit van les declaracions dels socialistes catalans. Salvador Illa defensa la reforma del delicte de sedició sense la ingerència del Partit Popular. N'ha parlat en una entrevista al Nacional.
Jo crec que s'ha de fer pensant sobretot en el que he dit, no? En que si hem viscut una situació que ens ha posat de manifest que hi ha un recorregut de millora per actualitzar el Codi Penal, jo crec que és sensat fer-ho. No? No tant per el que puguem aconseguir ni per fer una solució a toc, sinó perquè penso que és bo prendre nota de les experiències que hem viscut i treure'n lliçons.
Pel que fa als altres socis del govern a la Moncloa, Unides Podem, el portaveu al Congrés, Jaume Asens, encara va un pas més enllà. Fa temps que reclama una reforma del delicte de sedició, però ara també assegura que és primordial canviar el model per escollir els representants del poder judicial. En parlava a TV3.
La nostra proposta per modificar la fórmula que permet escollir els membres del Consell de Poder Judicial, que la que hi ha ara està pensada per un món bipartidista que ja no existeix i hi ha molta més legitimitat democràtica en la majoria d'investidura que en un acord bipartidista del Partit Socialista amb el Partit Popular.
Asens considera que l'actitud del PP té un objectiu clar, que és guanyar temps per arribar a les eleccions i, si guanya, renovar el poder judicial amb una majoria conservadora. Qui també dona suport a una revisió del Codi Penal per reformar el delicte de sedició és el Partit Nacionalista Basc. El seu president, Andoni Ortuzar, diu que és un moviment necessari. En parlava en una entrevista a La Vanguardia.
Hay que dar respuesta tanto a la cuestión catalana como a la cuestión vasca y hay que hacerlo desde el diálogo político. Nosotros vemos una ventana de oportunidad en el primer semestre del año 24 o en los últimos meses del 23, primer semestre del 24, que será en la nueva legislatura madrileña.
En canvi, la intenció del PSOE de reformar el delicte de sedició sembla que no agradaria a la majoria de ciutadans de l'estat espanyol, tampoc a la meitat dels votants socialistes, almenys segons l'enquesta de Sigma 2 que publica aquest matí El Mundo. Assegura que un 57% dels ciutadans de l'estat estarien en contra d'aquesta reforma i entre els votants del PSOE un 49% no hi estarien d'acord. De fet, l'opinió majoritària és contrària a aquesta reforma, llevat d'entre els votants d'Unides Podem i dels partits bascos, catalans i gallecs. 8 de cada 10 votants del PP s'hi mostren contra, igual que 7 de cada 10 dels de Vox. Per cert, que l'enquesta també revela que el 82% dels ciutadans de l'Estat creuen que la justícia està polititzada. I sobre la no renovació del Consell General del Poder Judicial espanyol, la majoria creuen que ni Alberto Núñez Feijóo ni Pedro Sánchez han posat de part seva per arribar a un acord, tot i que hi ha més gent que culpa el líder del Partit Popular que no el president del govern espanyol de no voler negociar. Tot aquest batibull polític ha provocat que, segons llegim El Confidencial, els vocals del Consell General del Poder Judicial, com que ja sospitaven que les negociacions entre el PSOE i el PP no arribarien enlloc, estiguin elaborant un pla per mantenir l'òrgan actiu com a mínim 2 anys més. Això mentre no hi hagi acord polític. La immensa majoria de jutges no tenen intenció d'abandonar la seva cadira. Mentrestant, segons llegim El País, el Tribunal Constitucional confia sortir del bloqueig amb una renovació exprés. La situació de l'alt tribunal és insostenible i tots els magistrats ho tenen clar. Ara bé, el joc d'equilibris és complicat. A hores d'ara hi ha majoria conservadora i el bloqueig polític provoca que lleis importants d'aquesta legislatura estiguin aturades perquè el tribunal ha acordat no abordar-les fins que arribi la renovació. Si aquest acord entre magistrats es trenca, significaria que el Constitucional tombaria lleis com la de l'avortament o la de l'eutanàsia. I a hores d'ara hi ha 4 magistrats del TCM al mandat caducat. 2 els ha de nomenar el Consell General del Poder Judicial i 2 més el govern espanyol. Si la renovació s'eternitza, el sector progressista està disposat a fer pinya amb el govern espanyol i acceptaria renovar els 2 magistrats que li pertoquen de tal manera que la majoria passaria a ser progressista. Però, esclar, qui ha de... Disculpeu, qui ha de convocar el ple és el president Pedro González Trevijano, que és conservador i que a sobre és un dels magistrats amb el mandat caducat. Aquesta, doncs, és una mostra de l'embolic jurídic i constitucional que provoca l'enrocament del PP. I quan són les 8 i 20 minuts del matí, encara en plana judicial, continua el degoteig d'investigacions policials vinculades al procés i les seves derivades. Avui llegim El Mundo, que la Guàrdia Civil acusa l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, d'haver atiat el CDR i d'haver planejat fins i tot l'ocupació del Parlament. Fem un moment, parem-ho. Ara sí. Ho revela un informe inclòs en la causa de l'Audiència Nacional contra el CDR, en què, segons l'Institut Armat, Quim Torra es va reunir amb 3 membres del CDR a qui hauria donat instruccions directes i concretes per fer efectiva la independència de Catalunya a través del control del territori. Aquestes revelacions surten de les intervencions telefòniques autoritzades judicialment per investigar l'anomenat CNI català i a través de les quals es va controlar membres dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, bombers, empresaris i altres professionals relacionats amb l'assoliment d'una infraestructura per controlar el territori. Vuit i 21 minuts, anem a la publicitat i de seguida us expliquem més notícies, com ara noves acusacions, noves denúncies a Fèlix Millet i a Jordi Montull, i també parlarem de l'anunci de vaga de Vueling, atenció, si heu d'agafar un vol aquest cap de setmana, o també de la victòria del Girona al Bernabéu.
L'accés a l'habitatge és un dret fonamental. I des de l'Agència Catalana del Consum vetllem per defensar-lo. Sabies que en les ofertes i els contractes de lloguer t'han d'informar dels preus de referència segons el municipi o la zona? I si et trobes en risc de perdre el teu habitatge, pots tenir dret a un lloguer social. Informa't sobre els teus drets a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
I com ho faig amb la calefacció aquest hivern? Perquè això que a casa meva sembli el Pol Nord no ho acabo de veure.
BBVA presenta el seu pla estalvi energètic amb acompanyament expert, gestió de subvencions, finançament i consells a l'app. Calcula el teu estalvi a bbva.es. BBVA, creant oportunitats.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATS. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes l'assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Des de Parlem, l'operadora de telecomunicacions de Catalunya, t'oferim la millor tarifa perquè parlis català molt més per molt menys. Fibra, fix, dues línies de mòbil i la nova televisió prèmium de Parlem des de només 39,95 euros al mes. Informa't en el 1713 o parlem.com. Parlem, perquè és la nostra.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
Així de tranquil et sents quan contractes pòlissa fàcil. Perquè així de senzill és protegir la teva pime davant el risc d'impagament dels teus clients. Pòlissa Fàcil de Feste és l'assegurança de crèdit amb la contractació més àgil, sense sorpreses i sense gestions. Entra a Feste.es i calcula el teu preu online. Així de senzill. Feste. Seguros de tu éxito.
Et deixem amb aquests segons de sons de la naturalesa perquè puguis desconnectar. Sent la remor de l'aigua. Els ocells. Desconnecta. Desconnecta.
¿Ara? No rasca desconecta de l'11. Desconnecta i molt. Pots guanyar fins a 100.000 euros de premi a l'instant. No rasca desconnecta de l'11. Desconnectar ja és un premi.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8 i 25 minuts. Tornen a investigar Fèlix Millet per haver ocultat ingressos per indemnitzar el Palau de la Música. Un jutjat de Barcelona els ha citat a declarar a ell i a qui va ser la seva mà dreta, Jordi Montull, per ocultar els ingressos del lloguer dels seus immobles embargats i així evitar indemnitzar l'entitat cultural pels 23 milions espoliats. Recordem que Millet compleix una condemna de 9 anys i 8 mesos de presó i Montull de 7 anys i mig per haver saquejat el Palau de la Música. Una entitat que, de moment, només ha recuperat 9 d'aquests 23 milions. Aquesta és la segona causa que s'obre als exresponsables del Palau per, presumptament, intentar burlar la seva obligació d'indemnitzar el Palau de la Música. A Millet l'investiga un jutjat de Granollers per la desaparició de béns embargats a casa seva i a Montull ja espera judici per ocultar els ingressos que cobrava pel lloguer d'una finca embargada. El jutge també ha citat a declarar l'exdirectora financera Gemma Montull, filla de Jordi Montull, Mercè Mir i Clara i Laila Millet, filles de l'expresident del Palau, arran de la denúncia que els acusa a tots ells de maniobres per intentar frustrar l'execució de la sentència. I a tot això, l'exconsellera d'Exterior, Victòria Alsina, agafa força per fer tàndem amb Xavier Trias en la candidatura de Junts a Barcelona en les eleccions municipals del proper maig. Ho llegim a l'Ara. Alsina ocuparia el paper que s'esperava que jugués Josep Maria Argimon, però l'exconseller de Salut té diverses ofertes de feina damunt de la taula, tal com vam explicar divendres al Món RQ, i ha de decidir aviat què en fa, mentre que Trias sembla que encara trigarà setmanes a anunciar si es presenta o no, encara que s'espera que prengui la decisió aquest mes de novembre. Tot i que ja ho té bastant coll avall i en té ganes, la situació de clara divisió interna Junts, a més, agreujada pel cas Dalmases, no hi ajuda gens. Més notícies. Les discoteques i locals d'oci nocturn es preparen per una de les nits amb més facturació de tot l'any, amb xifres d'assistència equiparables a les de cap d'any. La patronal FECASARM calcula que tindran un 10% més de gent que la castanyada del 2019, l'última en prepandèmia. N'ha parlat a RQ el seu president, Joaquim Boades.
És una de les nits més importants de l'any per al sector, juntament amb Cap d'Any i Sant Joan. Per tant, doncs, és una nit assenyalada en el calendari. Doncs esperem una afluència important. És més, molts locals ja han penjat el cartell sold out. En aquest aspecte, nosaltres esperem, doncs, que sigui una nit d'una facturació important, de les més importants de l'any.
Boades apel·la a la responsabilitat de tothom que aquesta nit surti de festa i assegura que els interiors dels locals d'oci són espais segurs. De fet, explica que moltes discoteques han contractat personal extra de seguretat per aquesta nit. Això sí, demana a Interior que reforci la presència de policia a les sortides de discoteques i locals, una petició que també fa el secretari general de l'Associació de l'Oci Nocturn, FECALON, Fernando Martínez.
Des de FECALON estamos insistiendo en que haya de dotar mayores policías a las salidas del ocio nocturno. A los usuarios se les está robando, no se está protegiendo debidamente a los jóvenes y además nos encontramos solos la seguridad de las discotecas y de los bares musicales.
Una queixa que arriba després que assassinessin un home ganivetades davant de la discoteca Brises del Caribe a l'avinguda del Paral·lel de Barcelona. Va passar diumenge a la matinada, després d'una baralla entre la víctima i l'assassí. La policia va rebre l'avís a les 6 del matí que hi havia un home ferit greu a prop de les drassanes, però quan hi van arribar ja van trobar-lo mort. De moment no hi ha hagut detencions i s'està investigant. No és el primer incident violent que hi ha davant d'aquesta discoteca. L'abril passat, una baralla en aquest punt va acabar amb 4 ferits per arma blanca. Dies després, la policia va trobar ganivets i drogues dins l'establiment. A tot això, la policia local de Sevilla està investigant el propietari d'un local nocturn on dissabte es va haver d'atendre almenys 13 persones amb menors d'edat amb desmais i crisis d'ansietat. El propietari va pujar la temperatura d'una sala sense ventilació, va blocar les sortides d'emergències i va tallar l'aigua de les aixetes. L'objectiu era justament que els joves compressin aigua i altres begudes a la barra. Els agents van desallotjar la sala i estan investigant el propietari per incompliments greus de les mesures de seguretat. Una de les situacions de risc que la policia també té en compte en dates com les d'aquesta nit que ve són les massificacions que poden desembocar en una allau humana. Protecció Civil alerta que el risc d'una situació així no és pas petit en diades com la Revetlla de Sant Joan, Cap d'Any, o la Nit de la Castanyada, que els darrers anys ha guanyat força per la importació del Halloween. El subdirector de Protecció Civil i expert en aquest tipus d'accidents, Sergio Delgado, deia al Via Lliure de RAC1 que la reacció que tinguin les víctimes davant d'una allau és cabdal.
Mantenir la calma, escoltar els missatges de l'organització, del dispositiu de seguretat i sempre sortir, encara que sembli que difícil, doncs caminant, sense córrer, tranquil·lament, no aturar-se, no tornar enrere. Aquest és un missatge que aprofitem per donar a la gent. Si ens trobem un dia en aquesta situació, no córrer, no empènyer, mantenir la calma, caminar en la direcció que ens indiquin per evacuar.
Per tant, la clau, doncs, és mantenir la calma, com va ser en una de les allaus que hi va haver aquest cap de setmana a Seul, en un carreró. Què passa, però, si ens trobem que l'estampida és en un local tancat? Delgado explicava que el millor és tenir localitzades les portes d'emergència i les sortides des del primer moment. Uns avisos que arriben en el desè aniversari avui de la tragèdia del Madrid Arena, en què 5 persones van morir per una allau durant una festa de Halloween. I arran de l'estampida d'aquest cap de setmana de Seul, les autoritats de Corea n'investiguen les causes. Segons les autoritats, hi van morir 154 persones. 22 eren ciutadans estrangers. També hi va haver 100 ferits més i el perfil de la majoria de víctimes és d'uns 20 anys. El Via Lliure de RAC1 va poder parlar amb un dels testimonis de la catàstrofe, Xavi Buix, un enginyer mallorquí. Fa 2 mesos que treballa a la ciutat i era a la zona minuts abans de l'allau. Veient el resultat, reconeix que va tenir molta sort.
El que vàrem veure va ser molta gent. De fet, quan vàrem canviar de bar, aquest amic meu hi va anar una mica abans, tipus 3 minuts, i no va tenir cap problema. En canvi, jo, quan hi vaig anar per ajuntar-me, ja hi havia molta gent i vaig trigar, jo que sé, 10 minuts a fer 15 metres. Vaig tenir la sort de poder entrar en aquest restaurant, aquest bar, on m'espera aquest amic meu, perquè l'estampida va passar 10 minuts després. Per tant, vaig tenir bastanta sort.
També diu que després de sortir del local on era, un cop va passar l'allau, el panorama que s'hi va trobar era desolador.
Hi havia gent corrent davant, cap una banda i cap a l'altra, gent en terra, civils, fent massatge cardiorrespiratori, gent que duia a bé coll, persones que no se movien, no? Que estaven inconscients.
El Ministeri de Seguretat i de l'Interior de Corea del Sud asseguren que la catàstrofe no es podia evitar. Això tot i haver programat un desplegament especial de policia i personal d'emergències perquè esperaven que hi hagués una multitud, però no tan gran. I a l'Índia, almenys 141 persones van morir ahir després que s'ensorrés un pont penjant. També hi ha més d'un centenar de desapareguts i desenes de ferits. Aquestes xifres, malauradament, poden continuar augmentant. Aquest és l'últim balanç oficial de fa poca estona, però el nombre de víctimes mortals no ha parat de créixer en tota la matinada. El pont de Morbi, a l'estat de Gujarat, era una infraestructura històrica de 230 metres que acabaven de restaurar i que va reobrir al públic la setmana passada. En el moment del col·lapse hi havia prop de mig miler de persones travessant el pont. Les autoritats van tancar-lo fa mig any perquè l'estructura no era segura i s'havia de renovar. Malgrat tot, la passarel·la del pont es va capgirar, els cables que l'aguantaven es van trencar i centenars de persones van caure a l'aigua. El govern indi ja ha obert una investigació per aclarir les causes de l'accident. I al Regne Unit, un home ha atacat amb explosius un centre d'acollida d'immigrants i ha deixat 2 persones ferides. La policia ha trobat l'agressor mort dins del seu cotxe poc després de l'atac. Va passar ahir a Dover, una ciutat al sud-est del país. L'home va arribar al centre amb cotxe i va llançar diversos còctels Molotov. Després es va escapar i la policia va trobar el seu cos dins del cotxe en una benzinera propera. De moment no se'n saben els motius de l'atac. Les instal·lacions acullen de forma temporal els migrants que arriben al Regne Unit pel Canal de la Manxa. Després de l'incident s'han traslladat les més de 700 persones que hi havia a altres centres del país. I encara en plana internacional, Elon Musk ha retirat una piulada en què donava ales a teories de la conspiració. El nou propietari de Twitter assegurava que darrere de l'agressió que va patir fa uns dies el marit de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cambra dels Estats Units, hi ha més coses del que sembla, i ho enllaçava amb una pàgina web especialitzada en teories de la conspiració. Segons la policia de San Francisco, un home relacionat amb l'extrema dreta va atacar amb un martell el marit de Pelosi i li va provocar una fractura al crani. El més curiós del cas és que Musk, fa poc, va dir que no vol que Twitter es converteixi en una plataforma on es pugui dir qualsevol cosa sense conseqüències. Menys mal. Vuit i 33 minuts, Vueling assegura que el 90% dels seus vols operaran durant la primera jornada de vaga de tribunals de cabina convocada per demà, dia de Tots Sants, en ple retorn del pont. La companyia aèria diu que informarà tots els clients a través de correu electrònic, SMS o a través de la seva web de les possibles afectacions que hi pugui haver i oferirà alternatives per minimitzar l'impacte de l'aturada. Segons informa Vueling, estan negociant el conveni col·lectiu dels tripulants de cabina des de l'abril i s'estan fent reunions setmanals amb la voluntat d'aconseguir un acord el més aviat possible. Per cert, una altra de les companyies amb conflictes laborals és Ryanair, que finalment dijous va desconvocar la vaga prevista fins al 8 de gener. Doncs bé, una jutgessa de Santander ha condemnat Ryanair a indemnitzar dos viatgers per un vol que es va cancel·lar per una vaga. Els passatgers no van poder volar a Brussel·les el desembre de l'any passat i van perdre els diners dels vols, l'allotjament i el transport per carretera que tenien reservat. Ara, la justícia obliga Ryanair a indemnitzar-los amb 500 euros, 250 per cap. El límit que estableix pels vols és de fins a 1.500 euros. I atenció a aquesta informació que explica La Vanguardia. Els professors alerten que moltes classes de secundària no s'ensenya el franquisme a l'assignatura d'història. Segons explica el diari, la previsió és que durant els 4 cursos d'ESO s'ensenyi des de la prehistòria fins a la transició, però la dificultat d'encabir tot el temari fa que molts professors optin per no explicar els últims temes i deixar-los per batxillerat. Això significa que molts dels alumnes que només fan l'educació secundària obligatòria o els que opten per un grau de formació professional no aprenen mai la història dels últims 100 anys a Espanya. I fins i tot en el cas dels que estudien batxillerat, si bé sí que s'ensenya, perquè és un tema que entra a la selectivitat, torna a ser un dels últims temes del curs, i això fa que moltes vegades s'hagi d'explicar més ràpid del que tocaria. Els experts asseguren que és molt important que els alumnes tinguin aquests coneixements, entre d'altres, per combatre la frivolització del feixisme a les xarxes, i també demanen que l'ensenyament d'història no se centri tant en la memorització, sinó entendre els canvis polítics i socials del país al llarg dels segles. 8 i 36 minuts, el Salvados d'ahir la nit va indagar en el funcionament intern d'una de les empreses més influents de tot el món, Amazon. Extreballadors de la companyia d'enviaments per internet denuncien que les condicions laborals amb què treballen són molt dures físicament i psicològicament. Expliquen que l'empresa imposa un control als empleats que arriba a nivells extrems. Amazon mesura numèricament el rendiment de cadascun d'ells, pressiona perquè l'efectivitat no baixi ni una dècima i acomiada els que no compleixen, ho explicaven els mateixos extreballadors.
Cuando tú empiezas a hacer preparación de pedidos, ellos te toman una media. Si tú has empezado muy fuerte porque quieres quedarte indefinido, te van a exigir todas las horas la misma media. Como bajes, nada, un 3, un 4%, vienen con el ordenador, te van a echar en cara que estás bajando el nivel.
També van dir que viuen amb terror arran d'aquesta pressió de complir amb el rendiment i que fins i tot els mesuren quanta estona de jornada perden per anar al lavabo. A més, també revelen que l'empresa els atemoreix perquè no se sindiquin i no creïn un comitè d'empresa. El programa també va analitzar la política fiscal d'Amazon i va explicar que l'any passat la companyia de Jeff Bezos va tenir uns beneficis de 51.000 milions d'euros a la Unió Europea, però que no va pagar ni un euro en impostos. I quan són les 8 i 37 us expliquem que el Girona va protagonitzar ahir la gran sorpresa del cap de setmana després d'empatar un al camp del Madrid gràcies a un gol d'Estuani de penal. Aquest punt permet a l'equip gironí sortir del descens i de retruc el Barça reduir la distància envers el Madrid, que continua líder, però ara només amb un punt d'avantatge. Des del Santiago Bernabéu va seguir el partit el Miquel Agut.
Partidàs del Girona a l'estadi més difícil del món. Concentració, personalitat, ocasions, capacitat de reacció i de patiment. Mitchell, tot i l'actuació global exquisida de l'equip, es quedava amb els primers 45 minuts.
Quizás es la mejor versión nuestra en la primera parte. La mejor versión nuestra en todos los sentidos.
Un empat i una actuació que marquen el camí a seguir divendres contra l'Atlètic Club i a la resta de la temporada.
El fútbol es resultados, pero bueno... Si damos esta versión, yo creo que el equipo puede mirar más hacia adelante, hacia arriba.
I el Madrid no va pair l'empat, començant per Ancelotti a la sala de premsa.
No es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No. He tocado el balón con el pecho. Simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado.
Per cert, el Girona és l'únic club que ha jugat a primera divisió que no té saldo negatiu contra el Madrid a la Lliga. 5 enfrontaments, 2 victòries, l'empat d'ahir i 2 derrotes.
Evidentment, aquest empat del Girona al Bernabéu és el gran protagonista avui de la premsa esportiva, n'informa l'Oriol Jové.
Mundo Deportivo titula Gironazo i l'Esport gràcies Girona. També posen el focus en que aquest empat li permet al Barça escurçar la distància sobre el Madrid. En aquest sentit, l'Esportiu titula Més que un puntàs. El diari de Girona, Josep Guardiola, assegura que molts dels dubtes que s'havien generat sobre el rendiment de l'equip han desaparegut d'una plomada i escriu que és absolutament indispensable que el Girona s'oblidi de fer regals als rivals perquè, si no fos per això, ens miraríem ara mateix la classificació amb uns ulls molt diferents. Sobre la polèmica del penal que va suposar el gol d'Estuani, i a l'As, Tomàs Roncero parla de palanca arbitral i diu que si ha de servir per donar més emoció a la lluita pel títol i que duri fins al juny, endavant amb els farols. En canvi, a Marca, Carlos Carpio atribueix l'ensopegada del Madrid a que els jugadors tenen el cap al Mundial. Ancelotti diu no ha pogut evitar que els seus tinguin el cap a un altre lloc i se'l veu contrariat, fins al punt de dir que l'àrbitre s'havia inventat el penal, cosa impròpia d'ell.
Escoltem ara el comentari que hi posa el director i presentador del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
A Madrid parlaran de l'àrbitre, de mans, de penals i gols anul·lats. Aquí Servidor ho farà d'un partidàs del Girona al Bernabéu, amb personalitat, amb les idees clares, sense canviar la manera d'afrontar els partits, amb màxima concentració, poques errades en la circulació de pilota i trepitjant àrea rival. El gol va ser de penal, però podria haver arribat de moltes altres maneres abans que Estuani fes l'empat a un. És només un punt, no trenca la ratxa ara ja de 7 partits sense victòria, 3 punts dels últims 21, però la sensació és que val més que una victòria, per exemple, al camp del Cádiz. De moment li ha servit al Girona per sortir del descens, per agafar impuls per les dues jornades que queden premundial i perquè Gazzaniga surti reforçat com a porter titular dels gironins. Ahir va ser un aniversari rodó per Mitchell, un senyor entrenador de Vallecas que va puntuar al Bernabéu parlant en català. A barraques falta gent.
Com dèiem, a banda de sortir del descens, l'empat del Girona al Bernabéu ha servit perquè el Barça li retalli 2 punts al Madrid, que continua sent el líder, però ara només amb un punt d'avantatge sobre els Blaugrana, que van guanyar dissabte in extremis a València en un mal partit en què el millor de tot va ser el resultat i comprovar que, de nou, l'equip és capaç de mantenir la solidesa que li permet no encaixar. En aquest sentit, escoltem ara el comentari que hi posa el director, el periodista del diari AS i col·laborador del Món a RAC1, Santi Jiménez.
Resistir és vèncer, i el Barça a la Lliga, de moment, resisteix. Aixeca pilotes de 7, amb més pena que glòria, però segueix allà. Ha agafat un Lewandowski, que és mig Barça, ha fet el 52% dels gols del club a la Lliga, i ha un Ter Stegen que ha deixat 10 cops la seva porteria a 0 en 12 partits. El que hi ha entre el porter i el davanter centre és desconcertant. A cops és un reactor i a cops és un tren de rodalies. Una recepta que recorda molt a la que el Real Madrid ha utilitzat tants cops. Un porter que atura gols i un davanter que els fa. La recepta Madrid, que tant es desprecia, mai es pot descartar. No és una filosofia de vida, però mentre ens aclarim, ens val. I a més, si li afegeixes el toc típicament madridista de guanyar en el descompte després d'una segona part infecta en la que el rival li han anul·lat un gol i en la que s'han lesionat els dos centrals titulars, doncs mira, agraeix el regal. Segueix resistint i mira que Lewandowski i Ter Stegen no es refredin a Txèquia.
Doncs un Lewandowski que precisament avui és protagonista en una entrevista a La Vanguardia. El polonès reconeix que a aquest Barça li falta experiència, però també que necessita temps per reconstruir-se. En aquest sentit, demana paciència.
You need to more time. We have a lot of...
Ens cal més temps. Tenim molts jugadors joves que han d'agafar experiència. Soc optimista perquè estic segur que els propers 2 o 3 anys aquest equip serà millor, fins i tot el millor, el més bo.
This club will be better and even the best.
Lewandowski admet que no està content amb l'eliminació de la Champions, però que quan va fitxar pel Barça ja sabia que la primera temporada podia ser més dura i ho compara amb el seu ex-equip.
Bayern has stability since years.
El Bayern té una gran estabilitat de fa anys i aquesta estabilitat a nosaltres ens falta. Però és normal, el club viu un moment complicat i el camp tampoc no ha estat fàcil després de patir 6 lesions de cop en l'última aturada per seleccions. Va ser molt dur tot plegat per l'equip.
I think that the time that national break was also very tough.
En tot cas, també el polonès reconeix que no només se sent molt còmode al Barça, sinó que és a l'equip on somiava ser i que n'està orgullós. Per cert, que avui els Blaugrana viatgen cap a la República Txeca per jugar demà, precisament, l'últim partit de la fase de grups de la Champions al camp del Victoria Pilsen, un partit sense res en joc, perquè tant un equip com l'altre ja estan fora de la competició. Falten 2 minutes per 3:15 del matí. Greta Thunberg no anirà a la propera cimera mundial del clima, que es farà entre el 6 i el 18 de novembre a Egipte. L'activista climàtica diu que s'ha convertit en un acte de greenwashing, és a dir, que tot són bones paraules i bones intencions, però que no s'acorda ni s'aplica res realment efectiu. Thunberg critica que els líders polítics només utilitzin la conferència de les Nacions Unides per fer-se notar i diu que l'espai dels ciutadans a l'anomenada COP27 és massa limitat. I parlant encara dels efectes de la crisi climàtica, el preu de la llum dona un respir almenys a la factura d'aquest octubre, que serà la més barata de l'últim any. Concretament, la factura mitjana d'una llar que estigui al mercat regulat serà de 77,92 euros. El maig de l'any passat es va situar als 91 euros, és a dir, gairebé 14 més. El motiu de la baixada és l'excepció ibèrica que va entrar en vigor el 15 de juny i que ha permès que a l'estat espanyol el preu mitjà hagi estat inferior al d'altres països com França, Itàlia o Alemanya. Això sí, si mirem només aquest dilluns, Espanya pagarà el preu de la llum més alt de tota Europa, 163 euros al megawatt hora, davant dels 145 que es pagaran a Itàlia o Alemanya. I mentrestant, continua l'estira i arronsa entre els dos socis del govern espanyol per la llei trans. El País avança que el PSOE té previst presentar avui 3 esmenes contra aquesta llei que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, de Podem, defensa amb ungles i dents. L'esmena més polèmica fa referència a la famosa autodeterminació de gènere. El PSOE vol que hi hagi de ser un jutge qui avali el canvi de sexe al DNI quan qui ho sol·liciti sigui menor de 16 anys. A més, també demana no equiparar la violència intergènere, la que es produeix entre persones del mateix sexe, a la violència masclista i dificultar l'anomenada reversibilitat, és a dir, demanar el canvi de sexe al registre i després fer marxa enrere. Tot plegat, mentre Teuir torna a preparar un autobús amb missatges polèmics, ara contra la llei trans. L'associació demana que se n'aturi la tramitació i el seu nou bus durà lemes com no a la mutilació infantil o les dones no tenen penis. L'entitat ultracatòlica considera que la nova norma desprotegeix els nens i les dones davant d'abusos com la mutilació, l'hormonació i l'esterilització, i per això posarà en marxa aquesta campanya de moment per l'àrea de Madrid. I a Barcelona, la reducció de places a la zona de càrrega i descàrrega provoca el caos entre els repartidors. Fins fa pocs anys es destinaven entre 5 i 10 llocs d'aparcament per als distribuïdors a les cruïlles del Pla Cerdà. Ara, amb l'ampliació de les voreres per protegir les escoles i l'extensió de les terrasses a l'asfalt, els xamfrans tenen menys espai per la càrrega i la descàrrega. Fa un any i mig s'havien perdut 400 places en tota la ciutat. Els repartidors fan malabars per fer les entregues. De fet, expliquen al País que han d'aparcar amb doble fila i sovint acaben multats. Demanen mesures a l'Ajuntament per treballar en condicions i no posar en perill la vida de ciclistes i vianants. Fons municipals afirmen que aquest any s'han afegit 26 places a l'Eixample, però que els distribuïdors afirmen que en calen moltes més. I quan passa un minut de 3:15 del matí, els Mossos busquen un home que ahir a la tarda va apunyalar una dona a Barcelona. Segons va avançar la periodista Anna Ponsí, a la víctima, una dona ucraïnesa de 33 anys, la van portar en estat greu a l'Hospital Clínic. La policia ha confirmat a RAC1 que tots dos es coneixien i ara estan investigant si es podria tractar d'un cas de violència masclista. L'agressió va ser al carrer Vic, a tocar de l'estació de Gràcia dels Ferrocarrils. L'atacant hauria clavat diverses ganivetades a la víctima amb un ganivet de cuina i després hauria fugit corrent i l'hauria deixat a terra. Aquest cap de setmana, la Guàrdia Urbana també ha alliberat una noia que estava tancada contra la seva voluntat en un pis del districte de Nou Barris de Barcelona. La van rescatar dissabte i el SEM la va portar a l'hospital. La policia ja ha obert diligències contra el presumpte autor pels delictes de detenció il·legal i d'agressió sexual. I al País Valencià, la policia ha detingut un noi de 14 anys per haver passat vídeos sexuals d'un altre menor a un grup de 100 persones. Tots els menors es van conèixer a través d'una xarxa social. Ell li va demanar vídeos íntims i ella n'hi va enviar amb l'opció que es poguessin veure només una vegada. Ell, però, va gravar-ho tot amb el seu mòbil i va reenviar els vídeos a un grup on hi havia un centenar de persones. Mesos després, la menor va saber que gent de la seva escola havia vist els vídeos on havia sentit a parlar i va avisar la família i la policia. El noi l'han detingut i se l'acusa d'un delicte de descobriment i revelació de secrets. I també us hem d'explicar que el servei d'emergències suspenen definitivament la recerca d'una persona que suposadament havia caigut al mar, a prop del port de Barcelona. El tripulant d'un creuer de la companyia MSC estava entrant per atracar i assegura que la va veure a l'aigua i va alertar les autoritats portuàries. Però ahir al vespre es va suspendre la recerca per falta d'indicis. Més coses. El govern espanyol crea un sistema per lluitar contra les campanyes de desinformació provinents, sobretot de Rússia. Segons llegim el periòdico, l'anomenat Fòrum contra les campanyes de desinformació en l'àmbit de la seguretat nacional és un òrgan públic o privat que pretén prevenir, si cal, fer front a les notícies falses que poden desestabilitzar l'ordre del país. Fons de la policia espanyola preveuen que aquest hivern augmentin el nombre de notícies falses que busquen desestabilitzar la situació econòmica i també intervenir en les properes eleccions municipals, autonòmiques, espanyoles i europees. Per exemple, relacionat amb la crisi econòmica amb l'ajuda militar a Ucraïna, restant credibilitat a la informació sobre la guerra o exagerant els perills d'atacs nuclears i de racionament. Per cert, sobre la guerra, Turquia i l'ONU comencen a negociar amb Rússia perquè reprengui l'exportació de cereals. Dissabte, Moscou va suspendre-la com a resposta d'un suposat atac marítim ucraïnès a Sebastopol, a la península de Crimea. El Kremlin ha admès que s'asseuran a negociar un nou desbloqueig pels ports del Mar Negre, però demanen que s'aclareixin tots els detalls del que consideren un atac terrorista dirigit, a més, per especialistes britànics. 8:49, de seguida les estrenes amb sèries, perquè avui torna una sèrie que va tenir molt d'èxit i que va també triomfar als Emmys, The White Lotus, amb segona temporada.
Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sobrecarregat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparats, previnguts, segurs. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Des que sóc de Gestel, tinc un preu boníssim i estalvio. M'entens, oi? O sigui, tenir pasta, un bon coixí i no pas malgastar és estar en pau. I aquesta pau la tinc gràcies a Gestel. Amb una fibra boníssima i dues línies de mòbil per 39,95, preu definitiu. Truca ja al 1510. O sigui, que ja fas tard, espavila't. Truca, vinga.
Ja te n'has assabentat? La Clínica Oftalvist arriba a Barcelona per cuidar els teus ulls. On? Al nou edifici HLA al carrer Anglí 40. Com? Amb l'última tecnologia. Amb qui? Amb els de sempre, però aquí. Els doctors Juan Álvarez de Toledo, Geroni Nadal, Maribel Canut, Maria de la Paz i Clara Álvarez de Toledo. Oftalvist. Tecnologia, coneixement i experiència.
Nou minuts i arribem a les 9 del matí. Avui s'estrena a HBO Max la segona temporada de la sèrie The White Lotus.
Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time. Always.
Welcome to the White Lotus in Sicily.
Dirigida per Mike White, és una de les grans triomfadores dels Emmy d'aquest any. Aquesta sàtira social torna per posar sobre la taula els mites que hi ha al voltant de la masculinitat i de la feminitat. També per parlar sobre les enveges i el desig de voler tenir la vida dels altres. Està gravada a Sicília i ambientada en un hotel de luxe i arrencarà amb diversos morts i amb moltes incògnites. Pel que fa al repartiment, tornarem a veure Jennifer Coolidge fent de Tanya McQuaid i s'hi afegeixen fitxatges com el de Michael Imperioli i Aubrey Plaza. Qui ja l'ha vista és la col·laboradora del Món a RAC1, l'Alejandra Palés.
Unes vacances de luxe són el somni de molta gent, però si The White Lotus ens ensenya alguna cosa és que tenir totes les comoditats a l'abast no dona la felicitat. Després de l'èxit de la primera temporada, la sèrie de l'HBO es trasllada ara a un resort de Sicília i ens presenta un nou ventall de rics fastigosos amb actors tan estimulants com Michael Imperioli, el Chris Moltisanti de Los Soprano, o Aubrey Plaza de Parks and Recreation. En aquesta ocasió, el fil conductor és el sexe, les dinàmiques de poder que l'envolta i les frustracions que pot generar. Tenim un senyor que confon filtrejar amb assetjar, una parella amb una vida sexual embarrancada i un peix gros de Hollywood que assegura tenir addicció al sexe. The White Lotus va ser un èxit inesperat i la segona temporada podria haver sigut simplement un intent d'estirar el xiclet. No és el cas. Aconsegueix tenir identitat pròpia i en alguns casos ser més interessant que la primera entrega.
Gràcies, Alejandra. I més estrenes. A partir d'avui ja es pot veure a Catalunya This England, la nova sèrie de Movistar Plus sobre Boris Johnson. La producció té 6 capítols que expliquen els primers mesos de Boris Johnson com a primer ministre i també l'impacte que va tenir la primera onada de coronavirus al Regne Unit. Kenneth Branagh, director de Belfast i de Dunkerque, interpreta l'exprimer ministre al costat d'Ophelia Lobibond, que es posa a la pell de Kerry Simmons, la seva esposa. La sèrie, que el Regne Unit es va estrenar a finals de setembre, arriba aquí poc després del nou canvi de govern al país i amb Johnson com un dels protagonistes que ha sacsejat el Partit Conservador. I aquest matí, al món a RAC1, Chanel.
Si me ven por la calle, traigo el aguaje que no puede copiar. No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar.
La cantant catalana, representant de Ràdio Televisió Espanyola a l'últim festival d'Eurovisió, passarà pel món a RAC1 per parlar de Toque, la cançó que acaba de publicar i que acompanyarà la selecció espanyola de futbol durant el Mundial de Qatar, que comença el 20 de novembre. Chanel ens visitarà dos dies després que hagi arrencat la nova edició del Benidorm Fest que ha d'escollir el representant pel pròxim festival d'Eurovisió. Dissabte es van presentar públicament els 18 grups que competiran per anar a Eurovisió. El programa va tenir una audiència discreta, 617.000 espectadors, un 6% de share de l'audiència estatal. A Catalunya van ser 63.000 espectadors i un 4,1% de share. A finals de gener es farà la primera semifinal, però abans suposem que ja haurem conegut les cançons originals que els 18 escollits presenten per participar a Eurovisió. Aquest matí, a partir de les 11, amb la ressaca encara del primer Benidorm Fest, parlarem amb Chanel de la seva nova cançó pel Mundial de Futbol, però també de com recorda el seu pas per un festival, el de Benidorm primer i el d'Eurovisió després, que, evidentment, li ha canviat la vida. I amb música parlem també de Girona, perquè ballarà avui al ritme de la Ludwig Band. De l'Alt Empordà tocarà els seus èxits a les Fires de Sant Narcís i presentarà el seu últim àlbum, La mateixa sort, millor disc de l'any pels Premis Enderroc. El concert serà a la tarda i més tard, a l'escenari principal de la Copa, tocaran els Es Català. El grup creat el 1985 va ser el primer conjunt d'esca de Barcelona. La seva llarga trajectòria ja suma 11 àlbums. I Adele ja és la cantant amb les entrades de concert més cares de tota la història. La britànica arrenca aquest mes de novembre els seus concerts a Las Vegas, una residència que havia de començar al gener, però que va haver d'ajornar per culpa del coronavirus i de molts canvis a l'espectacle. Ara, però, sembla que Adele ja ho té tot preparat i l'expectativa per veure la cantant ha fet que les entrades de primera fila es cotitzin a 40.000 euros a la revenda. Déu-n'hi-do. I encara parlant amb música, atenció si sou usuaris de Spotify, perquè avui és l'últim dia que la plataforma analitzarà el que escolteu per preparar el vostre resum del 2022. A partir de demà, tota la música i els podcasts que es reprodueixin ja no es tindran en compte fins al recopilatori de l'any vinent. És a dir, que si voleu que la llista aquesta que tots compartireu a Instagram hi surti algú més que un altre, doncs ja sabeu, avui cremeu el play. El que va començar com una campanya de màrqueting l'any 2016 ja s'ha convertit en un dels moments més esperats pels usuaris de Spotify. Amb això que es diu el Wrapped, poden descobrir quines són les cançons que més han escoltat durant l'any a la plataforma i també els seus artistes més reproduïts. A banda, també es fan rànquings pels músics que poden veure la gent que més els escolta. Això sí, tot i que s'acabi el recompte, per veure els resultats caldrà esperar fins a la primera setmana de desembre. 3 minuts i arribarem a les 9 del matí. Els Minyons de Terrassa descarreguen dos castells de nou a Girona. Ho van fer en una de les diades històriques de la coneguda com a zona no tradicional dels castells, la de Sant Narcís. A la plaça del Vi van actuar-hi al costat dels anfitrions els Marrecs de Sal i els Capgrossos de Mataró, Joel Penya.
Els Minyons de Terrassa tenen una relació especial amb la plaça del Vi de Girona i ahir ho van demostrar duent-hi una de les millors actuacions que han fet aquesta temporada. En una plaça on no hi cabia ni una agulla van descarregar-hi el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre, la torre de 8 en folre i el primer pilar de 6 des del juliol, que va bellugar de principi a fi, però un cop descarregat va ser la cirereta. Ara la colla encara el tram final de la temporada, que acabarà el 20 de novembre amb la Diada dels Minyons. Qui acabarà abans són els Marrecs de Sal, que van descarregar ahir el 3 i el 4 de 8 i el 9 de 7. L'última data que tenen marcada al calendari és la de l'1 de novembre, el dia que faran el Pilar a l'escala de la catedral, pujant als 90 graons que comencen al carrer de la Força. Pel que fa als capbrossos de Mataró, ahir van descarregar el 3, el 4 i el 5 de 8.
I a la resta dels esports amb Repsol, al marge de l'empat del Girona al Santiago Bernabéu, de la jornada primera divisió, destaca la victòria de l'Atlètic de Bilbao per 1-0 contra el Villarreal, en el que era un duel entre dos entrenadors de la història recent del Barça, Ernesto Valverde i Quique Setién. El duel de tècnics el van dur Valverde, gràcies a un gol d'Iñaki Williams. També d'ahir destaca la victòria del Betis per 0-2 contra la Reial Societat, que li permet prendre-li la quarta posició als donostiarres. Avui es tanca la jornada amb un Elx-Getafe a partir de les 9. Mentrestant, a la primera divisió femenina, el Barça es manté líder invicte amb 6 victòries en 6 partits. Les blaugranes van superar ahir el Llevant per 2-1 amb gols d'Engen i d'Aitana, que va arribar als 200 partits com a blaugrana. L'altra cara de la moneda va ser pel Levante Les Planes, que va perdre contra l'Sporting de Huelva per 1-2. Per cert, que la selecció espanyola sub-17 s'ha proclamat campiona del món a l'Índia, amb la blaugrana Vicky López com a millor jugadora. Espanya va derrotar Colòmbia amb un autogol a les acaballes del partit. Encara en futbol, dos apunts més. Pablo Marí, exjugador del Girona i del Nàstic, entre altres, que el van apunyalar dijous a un centre comercial a Milà, ha rebut l'alta després que l'intervinguessin. I a l'Uruguai, Luis Suárez s'ha proclamat campió de Lliga amb el Nacional. L'exblaugrana, de 35 anys, va marcar un doblet contra el Liverpool en una final que es va decidir a la pròrroga. Tot plegat el dia que s'acabarà finalment el judici del cas Neymar Diz. A partir de les 10 arrenca l'última jornada en què es repassaran els informes de l'acusació particular i les defenses. Recordem que divendres la Fiscalia va decidir retirar tots els càrrecs contra els acusats. En bàsquet, Luka Doncic ha anotat 44 punts aquesta matinada en la victòria dels Dallas Mavericks contra Orlando Magic. Ha guanyat de 9 punts, 114 a 105. L'eslovè encadena 6 partits a l'NBA amb més de 30 punts i és el primer que ho aconsegueix des que ho va fer Michael Jordan la temporada 86-87. Quina barbaritat. Mentrestant, a l'ABC d'ahir destaquen... A l'ACB. Destaquen d'ahir les victòries del Barça i del Girona. En el cas del Barça, 80-92 de 12.